Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVoox i a l'Apple Podcast.
Vuitè dia de campanya electoral i el camí cap als comicis del 14 de febrer es manté i al Cafè de la Ràdio fem una nova entrevista en una de les formacions que es presenten a les eleccions. Conversem amb l'exalcalde i número 12 per Barcelona de la CUP, Matías Sarracán. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia.
Les eleccions del 14 de febrer són segures, amb aquest debat que tenim damunt la taula?
Nosaltres ja ho vam dir, nosaltres érem partidaris, com la majoria de grups, a que se celebressin més endavant. En tot cas, demanem i hem seguit insistint que es prenguin totes les mesures, ja que doncs, s'han imposat també novament per part dels tribunals aquesta celebració i, per tant, esperem doncs, que totes aquestes mesures funcionin al màxim. També incentivar, òbviament, com s'ha vingut fent aquests dies el vot per correu, però en tot cas s'ha de garantir de totes que tothom pugui votar amb la màxima seguretat.
Clar, hi ha tota aquesta informació al voltant de les meses. Ara d'aquí una estona parlarem amb un representant de la Junta Electoral de Sabadell, però 1.300 al·legacions a la ciutat, moltes d'aquestes al·legacions en forma, per tant, al·legacions que funcionaran i que tiraran endavant, tot un escenari complicat que demostra, si més no, que la ciutadania té por.
Està clar, i és molt preocupant perquè, de fet, en aquests diguem, no es garantiran doncs els drets de tothom també de poder renunciar i de poder prevaldre el seu dret a la salut, que és de fet el que tots els grups representats al Parlament doncs demanaven, no? que es posessin per poder-ho garantir. Ara bé, doncs la situació és la que és i cal anar doncs tirant endavant si no hi ha cap raó excepcional doncs aquestes eleccions. I, per tant, aquí ara tothom ha de treballar per poder veure com es configuren aquestes meses amb tota la seguretat. Vivim temps en què passen coses, diguem-ne, malauradament extraordinàries, no? Que tots els grups diguessin de posposar-les i que, en canvi, la decisió al final la prengui un tribunal. Masses vegades els tribunals estan prenent decisions polítiques.
En aquest sentit, també li volia preguntar per l'abstenció, no? Per quin efecte pot jugar l'abstenció en aquest cas?
L'abstenció ha de ser la mínima i està clar que tindrà un efecte, però en aquests moments no hem de parlar d'abstenció, hem de parlar doncs, d'incentivar aquestes mesures per tal que ningú tingui por a anar a votar. Anar a votar, com vam veure el 2017, no? és la millor garantia de la democràcia i és per això també doncs, que malauradament hi ha candidats i candidates que estan presos a l'exili i és per això que cal doncs, tornar a demanar que la gent exerceixi un dels seus drets fonamentals, que és el dret a vot.
Es veu amb opcions d'entrar al Parlament de Catalunya?
Home, 12 diputats per Barcelona seria tan extraordinari que fins i tot, diguem, malgrat el meu convenciment doncs, de que ara era una època de pausa en la meva responsabilitat política, fins i tot amb 12 estaria content de poder reprendre aquesta responsabilitat, sens dubte està fora de totes les enquestes o pseudoenquestes que hem vist darrerament, però seria un motiu de molta il·lusió, no? Perquè voldria dir que allò que demanem i que defensem des de la CUP doncs, té un suport molt, molt ampli en la ciutadania.
El cas de Xavi Pellicer, número 4, sí que és més factible pel que diuen les enquestes que tenen des de la CUP o no? Tampoc.
Jo no veig les enquestes que té la CUP, les sé de fa unes quantes setmanes, però en tot cas la majoria d'enquestes no, preveuen un increment molt important del suport a la CUP, cosa que indica també que els missatges no, i les polítiques que s'han anat desenvolupant des de la CUP doncs, tenen altra vegada un suport doncs, més ampli. Per tant, estic convençut que el Xavier Pellicer entrarà, igual que entraran molts més diputats i diputades que van doncs, darrere d'ell en la llista.
Anem a temes concrets. Pandèmia. S'ha gestionat de forma correcta la pandèmia i com s'hauria d'haver gestionat diferent?
Nosaltres posem l'accent en la manca de mesures d'acompanyament. No? Més que posar l'accent en la part, diguem-ne, mèdica o en la part de les vacunes, la nostra convicció és que si hi ha restriccions s'han d'acompanyar doncs, socialment, econòmicament, aquells col·lectius que més les pateixen i aquí és on hem volgut posar doncs, el focus des del principi de la pandèmia.
Hi havia diners per haver-ho gestionat diferent? Perquè aquest és l'altre debat, no? El que hi ha dins dels calaixos és el que marca com es poden gestionar o com es poden donar ajudes a determinats sectors. Hi ha prou diners a Catalunya per poder oferir aquestes ajudes?
La limitació de diners té dos factors, no? Una és si ens en arriben prous, que en aquest sentit doncs, està clar quina és la nostra posició respecte al finançament que ve doncs, de l'Estat espanyol, i l'altre és com el repartim. I un tercer, si voleu, que és la càrrega impositiva que tenim sobre les grans fortunes o sobre aquelles persones que tenen més recursos econòmics. Està clar que en els tres eixos hi ha molt a dir. Nosaltres considerem, òbviament, que el finançament no és el que hauria de ser. Considerem que també s'hauria de repartir diferent, no? On posem l'accent a l'hora de fer la despesa pública. I en tercer lloc, està clar que hi ha d'haver una redistribució en la càrrega impositiva i, per tant, també un increment dels recursos que provingui doncs, d'aquelles persones, d'aquelles empreses que tenen més beneficis. Aquests dies ho veiem amb dos eixos, per exemple, amb l'habitatge i l'energia, no? Com hi ha grans tenidors que tenen, no? Especulen amb l'habitatge, que hauria de ser un dret fonamental que no està prou ben defensat, i per part de l'administració. I en segon lloc, doncs, com en moments en què la factura energètica puja, no? Que és el moment de màxima demanda, les empreses de subministrament energètic doncs, tenen beneficis incalculables. Per tant, de diners n'hi ha, s'han de repartir millor.
Deixi'm que li pregunti per dues coses concretes del seu resum de programa electoral també al voltant de la sanitat. Per exemple, parlen de desprivatitzar la sanitat. Aquí li pregunto, però en el context de pandèmia la sanitat privada ha donat un cop de mà també per assumir el volum de pacients que hi havia a Catalunya.
Sí, no estem dient que no faltin llits, diguem-ne, no? Estem dient que els llits han d'estar a disposició i més encara en un moment així, no? D'allò que és públic i, per tant, que aquesta sanitat privada, de fet, hauria de ser absorbida per la sanitat pública per poder redistribuir aquests recursos, no? Com dèiem abans, els recursos hi són, estan mal repartits.
Per tant, eliminar-la del tot, aquesta sanitat privada.
El que estem dient nosaltres és que la sanitat privada, en un context com el que hem viscut, entra totalment en contradicció amb principis bàsics, que és el de que hem de repartir els recursos a aquella gent que més ho necessita. Entenem que la sanitat pública té aquesta capacitat de redistribuir a tothom en funció d'unes prioritats mèdiques que no econòmiques i, per tant, cal posar l'accent a dotar, no?, la sanitat pública de més recursos i en aquests moments aquests recursos, aquests equipaments, aquests sanitaris, doncs estan a l'empresa privada. Per tant, no pot ser que acabem pagant preus astronòmics quan més necessitem la sanitat.
Atenció primària. Plantegen dedicar un 25% del pressupost a l'atenció primària. És un dels sectors que la pandèmia ha posat més en focus de la manca de finançament en l'àmbit de la sanitat?
És una part de la cadena que normalment està, diguem-ne, menyspreada, no? O que no es té prou en compte. Tothom des dels hospitals ha posat en evidència la gran tasca, no?, que s'ha fet des de la primària i està clar que hi ha insuficiències, no només a Poblenou, no?, com hem vist a Sabadell, no només en infermeria o en pediàtric, no?, que hi ha problemes importants, sinó que si és la primera barrera, és la barrera que ha d'intentar doncs, evitar el col·lapse de la atenció hospitalària, aquesta primera barrera ha d'estar molt més ben consolidada, sobretot en quant a recursos humans.
Un altre dels punts que planteja en el programa és la independència de Catalunya. Deixi'm que li pregunti tal qual. Com s'assoleix la independència de Catalunya per la CUP?
Nosaltres diem que cal novament arribar a una estratègia unitària. Està clar que aquests últims anys s'ha acabat perdent el temps perquè no hi ha hagut capacitat de tenir aquesta estratègia unitària per part de l'independentisme. Nosaltres diem que cal recuperar la iniciativa. La iniciativa vol dir que hi ha d'haver, diguem-ne, un pla compartit i nosaltres creiem que cal anar sense pausa i sense pressa cap a un nou referèndum i per tal de poder arribar a aquest nou referèndum doncs cal treballar, no?, amb totes les forces independentistes i les forces sobiranistes que creuen, que pensen, de fet, que la majoria de la ciutadania, que és com demostren, diguem-ne, totes les enquestes, vol poder decidir i a partir d'aquest poder decidir tornar a recuperar doncs, la iniciativa amb, diguem-ne, amb un programa a mig termini per tornar a organitzar un referèndum. Hi anirem i caldrà anar-hi perquè això és el que vol la ciutadania i, per tant, si aquesta vegada no ens n'hem sortit, no cal tornar diguem-ne, a la casella d'arribada, però cal evidenciar tot allò que hem après, tot allò que hem patit, per poder anar, ara sí, en condicions cap a un referèndum que ens permeti doncs, assolir la independència i la llibertat del nostre país.
Un referèndum pactat amb l'Estat espanyol?
Un referèndum que decidim nosaltres. No ens cal pactar amb l'Estat allò que nosaltres individualment volem realitzar. Si esperem, com hem vist, no, la reacció de l'Estat, amb tot l'aparell de l'Estat, serà impossible realitzar aquest referèndum. Sempre la porta oberta al diàleg, sempre la porta oberta a la conversa. És evident, però al final la nostra iniciativa, la nostra determinació ha de fer que amb el seu vistiplau o sense el seu vistiplau aquest referèndum es pugui realitzar. No podem viure de l'esperança d'arribar a un acord amb aquells que ens han demostrat que l'única medicina, no, que ens tocava era doncs, la Policia Nacional repartint hòsties davant del Col·legi Nostre Llar, com vam poder veure els que estàvem allà, ho hem vist centenars de vegades en les imatges. Un referèndum pactat, nosaltres pensem que no s'hi pot arribar, per tant, determinació, constància, unitat i treballar perquè després del referèndum, l'endemà del referèndum, el seu resultat es pugui aplicar.
En aquest sentit, també, en l'àmbit més social, no? Em deia ara vostè al principi, més que fixar-nos en com s'ha gestionat la pandèmia, fixem-nos en com s'han gestionat les ajudes, plantegen aquesta renda bàsica universal. És un sistema que en part s'ha intentat posar en marxa a Catalunya, però que no ha acabat de quallar, no? Que no han arribat la majoria de les demandes que s'han fet. Com s'havia d'haver fet diferent?
Clar, cal diferenciar entre renda garantida de ciutadania i renda bàsica universal. No? Aquí no es tracta, amb la renda bàsica universal, de dir, bueno, aviam qui són aquesta gent que no tenen recursos i anem a avaluar un per un a veure si compleixen o no unes condicions per donar-los uns dinerets. No, la renda bàsica universal és radicalment diferent. És dir, tu, com a ciutadà, ciutadana d'aquest país, tens dret a una renda bàsica universal per tothom. No et mirarem si resulta que tens una casa, si no ingresses, si vius sola. No mirarem aquestes condicions, perquè només el fet de mirar-ho alenteix tant el procediment i treu drets a la gent. Ja hem vist com hi ha uns temps d'espera per determinar si pots o no rebre aquesta renda garantida, que fan impossible, fan inviable. Acabem destinant més diners a mirar, a comprovar, que no pas als diners finalistes que arriben a la gent. Per tant, aquesta renda bàsica universal, que nosaltres fixem en aquests 735 euros, és un dret bàsic per a l'existència de tothom i és un dret que empodera la ciutadania per poder ser lliure i per poder dedicar-se doncs, després a treballar, però sabent que no es quedarà mai al carrer.
Deixi'm que li pregunti un altre cop el que dèiem abans. Per assumir això, fa falta un pressupost important, no?, per part de la Generalitat de Catalunya?
Redistribuir i pensar que quan algú té la tranquil·litat mínima doncs de no haver de pensar en sobreviure, té més capacitat de treball, té més capacitat d'iniciativa, fins i tot té més capacitat d'emprenedoria i té més capacitat, al final, doncs d'aportar a la societat. I, per tant, aplicar aquests 735 euros farà generar riquesa en tots els sentits, no? En qualitat de vida, però també en benestar econòmic per a la ciutadania. Per tant, sempre, diguem-ne, la inversió pública, no? Quan ara fem aquest pla Marshall, no? El Next, no? És generadora de nova economia.
I aquells sectors que diuen que això el que faria és que hi hagués gent que no tingués motivació per treballar, què els diria?
Mira, ric perquè és el tòpic, diguem-ne, no? Perquè no, la gent té ganes de treballar, la gent té ganes d'estar ocupada i amb 735 euros difícilment es pot viure, malauradament, no? Si has de pagar-te un habitatge, per tant, és un incentiu, és una renda bàsica, ningú és ric amb 735 euros, malauradament en aquest país no pots tenir una llar, no? No pots construir res a partir d'aquests 735 euros, però sí que et dona un mínim a partir del qual, diguem-ne, tenir una mínima dignitat per emplaçar-te a dedicar-te a formar-te, a treballar i també a aportar a la societat en totes les maneres que és possible.
Anem una mica a la política de pactes, perquè una de les qüestions que és clara és que aquestes eleccions deixaran un escenari molt ajustat. No sabem quin escenari, però sí, més no, molt ajustat. La CUP es veuria bé facilitant una investidura d'un govern d'Esquerra i Junts per Catalunya, o de Junts per Catalunya i Esquerra, l'ordre que donin els comicis al final?
Nosaltres volem un govern independentista. Això ho hem dit per activa i per passiva i, diguem-ne, és un dels elements bàsics. Però també volem un govern que aposti, no, pels drets socials i per l'aprofundiment, el que diem l'aprofundiment democràtic, no? Perquè estem també en un moment en què les garanties d'allò que hem anomenat democràcia, que semblava que teníem fins ara, doncs sembla que coixegen, no? De forma espectacular. Per tant, nosaltres voldrem, no, donar suport o estar dins un govern que tingui aquests eixos com a bàsics. Aquestes són les dues potes que sempre, no, des de les candidatures d'Unitat Popular s'han defensat, no? Tan important és, no, la independència com que aquesta independència, aquest nou país que volem construir, aposti radicalment, no, per aquests drets socials i per l'aprofundiment democràtic. Per tant,
deixi'm que li torni a fer la pregunta perquè no me l'ha contestat directament. Aquests requisits els compleix un govern de Junts per Catalunya i Esquerra o d'Esquerra i Junts per Catalunya?
Hem vist que el govern d'Esquerra i Junts no ha aconseguit molts d'aquests reptes, en som conscients i per això ens presentem a les eleccions. Si hi hagués algú altre que defensés els nostres postulats, doncs ens hi afegiríem i ens hi sumaríem, no? Però cap d'aquests dos partits o el govern d'aquests dos partits no ha garantit aquests objectius. Per tant, per això nosaltres ens presentem, per ser, doncs, importants, no, en aquest nou Parlament i per poder forçar que el proper govern doncs, no només sigui independentista, que ho ha de ser, sinó que també respongui a aquesta dualitat d'aquest repte, no, social i democràtic.
Plantejant-se entrar a govern?
La CUP mai renuncia a entrar a govern. Això és un mite, no? La CUP, en aquest cas a Sabadell, doncs, en el marc de la Crida, ha estat governant aquesta ciutat, com ho ha fet en el cas de Guanyem a Badalona, amb la Dolors, que és la millor candidata possible, una persona plena d'humanitat, i com ho ha fet a tants altres municipis petits i mitjans de Catalunya, com ho està fent en aquests moments a Sant Cugat, per exemple, o com ho fan al Marc de Guanyem a Ripollet, per desmentar, doncs, municipis de la comarca. Nosaltres no renunciem mai, no, a entrar a un govern. De fet, nosaltres el que volem és governar, per això ens presentem, però per governar s'han de donar una sèrie de condicions a nivell de programa i d'entesa, no, entre socis i sòcies. Però fugim una mica d'aquest estigma de que la CUP no vol governar.
Última pregunta sobre els pactes i anem a Sabadell, eh? En cas de que hi hagués els comuns també dins d'un govern, aquest govern no seria netament independentista, però sí que cobriria la part més d'esquerres, per dir-ho d'alguna manera. La CUP s'hi sentiria còmoda?
La CUP se sentiria còmoda, com he dit abans, amb un govern independentista. Veurem quina és la configuració final, quin marc de forces hi han. Estem acostumats també al pacte en els municipis i aquesta mateixa diversitat de la CUP i dels pactes que també té la CUP arreu del territori és la que també ens impulsa una mica, doncs, aquesta expectativa d'esperar, com estan fent moltes forces, doncs, una mica veure quins són els resultats. Però tenim molt clar quin és el programa que nosaltres volem anar a tirar endavant en el govern de la Generalitat i quina és l'aritmètica que pot sortir.
Un minut i mig, pràcticament, per quins són els projectes que la CUP vol impulsar per Sabadell des del Parlament de Catalunya, en el seu cas, en la seva persona, en la persona Xavi Pellicer, en la persona, doncs, de tots els candidats sabadellencs que hi ha a la llista de la CUP?
Bé, nosaltres no farem electoralisme ara, de dir, ara, quan siguem nosaltres a la Generalitat, farem una residència sud. Està clar que la residència del sud s'ha de fer, ho dic per situar en algun element, diguem-ne, comunicatiu. No ens sembla malament, diguem-ne, cap proposta de nom, però creiem electoralista fer determinades propostes.
Està responent al PSC, ho dic per situar l'audiència.
Sí. No? És a dir, creiem que és una utilització d'un nom com el del Diego Granero que, diguem-ne, que creiem que mereix molt més respecte que no pas ser utilitzat en el marc de la campanya. La residència s'ha de fer, nosaltres defensem que, doncs, que la pugui fer la Generalitat si té el finançament adequat, però que si no té el finançament adequat cal buscar solucions. Per tant, en aquest sentit, doncs, Òbviament, la Generalitat té deutes importantíssims amb la ciutat de Sabadell, quantificables econòmicament, perquè diguem-ne, ens ho han respost, diguem-ne, en aquest cas, en el grup de la Crida, però no només de, diguem-ne, estem parlant del deute econòmic que té, sinó també en inversions, no? I aquí deixeu-me també que posi en evidència l'esforç fet en el marc del govern anterior d'estimular, no?, determinades inversions, no?, com el soterrament dels ferrocarrils o l'escola Virolet, que ja hem vist que comencen les obres. Per tant, cal, no?, que la Generalitat tingui més recursos per poder-los invertir també en el municipi, i està clar que el que nosaltres volem des de la CUP també és portar l'experiència municipalista, no?, i per tant la consciència de quines són les dificultats i els reptes, no només econòmiques, sinó també legislatives, no?, en matèria d'habitatge, des dels municipis, des d'on veiem realment les mancances que té la ciutadania, i per tant el que volem és portar un projecte municipalista, realista, conscient de les dificultats que hi ha als municipis de Sabadell i arreu, per tal de poder, doncs, des del govern de la Generalitat, estar més a prop de la ciutadania i dels seus problemes. Això és el que volem.
Doncs, Matías Sarracán, moltes gràcies per haver-nos atès avui, l'exalcalde i número 12 per Barcelona de la CUP. Que vagi molt bé, que tingui molt bon dia. Estem en contacte.
Moltíssimes gràcies.
El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.